deia Nelson Bañados, que es deia perquè aquest noi es va acabar suïcidant amb els anys.
Vaja.
I expliquen que just abans que li disparés, el capellà Alsina li va dir: "Mátame de frente, que quiero verte para darte el perdón".
Caram, tu.
Mira, és que realment, és, jo crec que avui el primer dia...
Anava a dir, a veure, em sembla que has tingut moltíssima sort,
sí,
eh?
Sí, ho admeto, ho admeto. Hi haurà setmanes que haurem de treballar una mica més, pic i pala, estem totalment disposats a fer-ho, però en Jordi, de Vilablareig, ens ha regalat aquesta primera història per començar el
fix. I també avisem als oients que això, si els sona el telèfon i us truca l'Edu, que no cal que tampoc expliqueu ni històries com la que ens ha explicat avui el Jordi, vull dir que poden ser coses
del que
més
sigui
comuns del vostre dia a dia, de coses que us estiguin passant, de coses personals, vull dir que estem totalment oberts a sentir les històries de persones anònimes.
Ens interessarà tot, ens interessarà tot el que ens vulgueu explicar, i ja us dic que no molestarem si no podeu o no voleu parlar. Pengem i tan contents.
Doncs Edu, estic molt contenta de finalment que s'hagi materialitzat aquella idea que, com tu deies, vam tenir a la cuina, a la cuineta d'aquí a RAC1, la idea que vas tenir tu i que, mira, doncs ha acabat en aquest el fix que anirem repassant al nou ser de setmana en setmana. A veure què et trobes la setmana que ve.
Estigueu atents a casa.
Ens ho expliques.
Si truca algú i no és el del gas, potser truquem per RAC1.
Gràcies, Edu, que vagi bé.
Bona nit.
Les 10 i un minut. Moment d'actualitzar la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que l'acord del Ministeri de Transports i els sindicats de Renfe i Adif posen entredit el pacte d'investidura entre Esquerra i el PSOE. Els treballadors i el govern espanyol han signat aquesta tarda un acord per desconvocar la vaga de demà i quatre jornades més. El Ministeri els garanteix que continuaran sent plantilla d'aquestes dues empreses públiques espanyoles, i a banda, en el comunicat que han signat també, es deixa clar que Renfe continuarà operant el servei de Rodalies a Catalunya. Això, però, no encaixa amb l'acord que van pactar socialistes i republicans, que incluïa el traspàs dels treballadors, i d'aquesta manera passarien a dependre d'una nova entitat pública. De moment, des de la Conselleria de Territori asseguren que no en saben res.
Per tant, estarem atents també per si demà hi ha novetats en aquest sentit sobre aquest acord que han signat el Ministeri amb els sindicats de Renfe i Adif. Al marge d'això, hem explicat també que creixen els trencaments d'ordres d'allunyament cap a les víctimes de violència masclista.
De fet, és el delicte que més es dispara a Catalunya. Hi ha 9.000 dones que en tenen ara mateix. Són dades que avui han donat els Mossos d'Esquadra. Precisament, un d'aquests casos és la Sara, una víctima de violència que ha hagut d'anar a viure a una casa d'acollida perquè l'agressor s'ha intentat acostar a ella en reiterades ocasions. N'ha denunciat fins a 6. En una entrevista aquí al 9C ha relatat com li ha canviat la vida, que des de llavors s'ha anat aïllant cada cop més.
Volver a mi familia no puedo porque él sigue suelto y, bueno, como saben dónde vivían, está el riesgo de que pueda seguirlos o que pueda seguirme a mí. A las amistades, pues solamente tengo trato con amistades con las que él no tiene trato. Es que hay que rehacerlo todo de nuevo porque perdí trabajo, perdí la casa, me estrelló el coche. Realmente es empezar todo.
Des que va començar l'any han augmentat els assassinats de dones a mans de la seva parella o exparella. En són 12. Cap d'elles havia denunciat prèviament el seu agressor.
Podreu recuperar aquesta entrevista sencera al web de RAC1. D'altra banda, Hamas alliberarà demà al matí els primers 13 hostatges.
Si no hi ha cap entrebanc més, la treva de 4 dies entre Israel i Hamas entrarà en vigor demà a les 7 del matí. Així ho ha anunciat Qatar i Egipte, que són els països que han fet de mediadors entre les dues parts en el conflicte. Israel ha confirmat que ja ha rebut una llista amb els noms dels segrestats que Hamas deixarà en llibertat a partir de demà. Segons aquest pacte, Hamas alliberarà entre 10 i 13 hostatges cada dia durant els 4 que durarà la treva. Un cop els hostatges estiguin lliures, llavors Israel excarcerarà els presos palestins. Mentrestant, durant aquestes hores prèvies a l'inici de l'alto el foc, els atacs no s'aturen.
I demà declararan a l'Audiència Nacional els 3 detinguts per l'atac a Alejo Vidal Quadras.
Són 3 persones implicades en l'incident, però que no són els autors materials del tret que van disparar l'exlíder del PP. La policia encara busca l'home que va disparar, que va acabar fugint en moto. Vidal Quadras sosté que el règim de l'Iran és darrere de tot plegat. Diu que l'han volgut matar perquè dona suport a l'oposició del país. Justament avui, Vidal Quadras ha rebut l'alta mèdica 15 dies després que li disparessin. L'han hagut d'operar per una doble fractura de mandíbula.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
Als esports, Jaume Molló, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què teniu avui, pel t'ho diràs?
Doncs tenim aquest nom propi, el de Vitor Roque, com explicàvem fa una estona. Definitivament el Barça ha decidit incorporar el davanter brasiler aquest mes de gener. Començarem a mirar ja cap a aquest Rayo Vallecano-Barça de dissabte a les 2 del migdia. Ter Stegen continua sent dubte, veurem si demà s'entrena. Si no ho fa, no podrà jugar el porter alemany a Vallecas. En parlarem avui d'aquest partit amb un ex dels dos equips, Roberto Trasorras. Pendents també del desenllaç del partit de l'Eurolliga de bàsquet masculina, que podeu seguir a RAC+1, Maccabi 90, Barça 91, a 23 segons pel final. N'escoltarem els protagonistes, el tu diràs. És a dir, està emocionant. També està jugant el Barça d'handbol i guanyant per 5 gols de diferència partit de Champions a 5 minuts pel final. I serem amb en Quim Salvador, enviat especial de RAC1 a València, per seguir l'últim gran premi de MotoGP de l'any, en què es disputen el títol el madrileny Jorge Martín i l'italià Pecco Bagnaia.
Doncs tot això, com sempre, a partir de 2:15 d'11. Fins ara, Jaume, gràcies.
Ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Demà ha de fer menys fred o més que aquest matí?
Doncs mira, una mica menys de fred de bon matí, tot i que convindrà abrigar-se, eh? La matinada tornarà a ser bastant rigorosa. I ara mateix, mira, hi ha algunes zones de l'Alt Empordà on bufa tramuntana i, per exemple, a Castelló d'Empúries estan a 18 graus, però en zones interiors està baixant clarament la temperatura i a Monistrol de Calders, al Moianès, estan a 0,8 només. Per tant, demà ens tornem a llevar amb algunes glaçades a la Catalunya central cap a la plana de Lleida, però en conjunt serà una matinada una mica menys freda i fins i tot amb menys glaçades cap a les valls del Pirineu. Ara mateix al Pirineu les temperatures en alguns casos clarament més altes que ahir a aquesta hora. Al migdia recuperarem uns graus, sobretot es notarà cap a zones de muntanya i també cap a la costa i al prelitoral, on serà més fàcil acostar-nos o arribar als 20-21 graus. En comarques més interiors, en zones fondes de l'interior, temperatures més frenades en un dia bàsicament assolellat, amb mestral moderat en molts sectors de les comarques de Tarragona i la tramuntana que es manté al matí cap al nord de l'Empordà i a la tarda també afectarà zones més àmplies de la plana empordanesa.
Gràcies, Abel. Que vagi bé. Fins demà. Bona nit.
Fins demà. Bona nit.
Les 10 i 7 minuts. Fem una pausa i de seguida arriba la Júlia Barceló.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
L'aclamat director Daniele Gatti es posa al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra per oferir tres mirades a la sinfonia en un concert imperdible.
El 25 de novembre a l'Auditori sonaran la sinfonia en do d'Stravinsky, la concertant de Haydn i la clàssica de Prokofiev.
Entrades a auditori.cat.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9 minuts.
Primeres vegades.
Primeres moltes vegades, o la secció que comença picant les mans, li podríem dir. Júlia Barceló, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit. Ja tenim llums a Nadal.
Sí, home, la Mireia Ardèvol, que tenim aquí al costat. Mireia, bona nit.
Bona nit, ja he tornat.
Has fet el tomet, avui, sí, per les llums.
He fet una ruta amb un bus turístic per veure les principals llums de Nadal dels carrers de Barcelona i ja he tornat.
El teu primer bus turístic?
El meu primer bus turístic, una primera vegada, és veritat. No ho havia pensat, és veritat.
Un altre dia, si vols, ens ho expliques més extensament. Tu hi has anat mai, Júlia, amb el bus turístic o no?
Mai.
Ah, doncs mira.
A Barcelona mai, mai,
doncs mira,
mai. Però ja jo poso el Guinardó amb aquelles coses, sí, jo no m'atreveixo.
Però, clar, el bus turístic, diferent. Doncs la Mireia, que la tenim, que ha anat a fer una ruta amb autobús per les llums de Nadal de Barcelona, i crec que avui l'activitat de la Júlia té una certa relació amb això, també, no?
Sí, sí, en podríem dir, donar voltes.
Donar voltes o fer rutes. Va, anem amb la fitxa que fem cada setmana. Nom de l'activitat.
La Putirruta.
Carai, lloc.
Districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Dia.
Divendres 17 de novembre de 2023.
Aquesta sola o acompanyada?
Acompanyada d'una amiga.
Durada de l'activitat.
2 hores i mitja.
Preu.
Taquilla inversa, és a dir, aportes el que puguis i creguis convenient al final de la ruta.
I l'avaluació inicial.
Molt i molt satisfactòria.
Anava a dir, quan comencem així, és que anem bé, eh?
Sí.
Quan
molt i molt, ha dit, eh? Jo crec que és la primera vegada que dius molt i molt satisfactòria, amb dos molts.
A veure, ara ens ho explicaràs amb més detall, però entenc que la Putirruta no és el mateix que allò de la Putivuelta, no?
No, no és exactament el mateix. No sé si la gent sap què és la Putivuelta. És que jo
potser
vaig haver d'explicar a la meva parella què era.
La meva àvia segur que no ho sap,
segur
i ens
que no
està escoltant.
No,
no, i gent anava a dir si la seva companya de pis no ho sabia.
Pues imagina.
No, la meva parella. La meva parella.
Ah, la teva parella, vale.
La meva companya pis, sí,
això ho he inventat jo.
La Putivuelta, que per aquelles persones potser no estan familiaritzades amb aquest terme tan antic, perquè té molts anys, és la volteta que fas en un ball, en un embalat, en una discoteca, quan t'avorreixes.
A qualsevol lloc.
Exacte, i dius, vaig a buscar material humà que estigui per aquí a prop per veure si puc ja posar una mica l'objectiu.
O fer una mica el xafarder, simplement.
O fer una mica el xafarder. Qui ha vingut, qui no ha vingut.
Però quan tens amigues que estàs en època de lligar, o quan tu estàs en època de lligar, això s'ha de fer, és una roda de reconeixement de l'entorn humà.
És molt important. I li dius, va, vinga, fem la Putivuelta.
A veure què tenim avui per aquí, no?
No seria la meva primera vegada, perquè l'he fet unes quantes vegades, i no és l'última, tampoc. Però no, avui he fet la Putirruta.
A veure,
és diferent.
Què és exactament això?
És un recorregut, cito com ho expliquen elles, eh? Un recorregut de 2 hores i mitja que a mi he de dir que se'm va passar volant, però volant, per descobrir les petjades que han deixat les dones trans i la prostitució des del segle XVII fins a l'actualitat. I tot està explicat per Violeta Ferrer, que és una dona trans que ha exercit la prostitució i que dona veu a la història que han deixat els carrers, els edificis, sobre aquest tema, no? És una iniciativa de la mateixa Violet, amb la col·laboració de la companyia de teatre Tiriti Trans Trans Trans, que m'encanta aquest
tema. Uau!
És difícil de pronunciar,
quants cops has practicat
trans,
això? Trans, trans. Ah. Sembla una cançó.
També fas palmes, aquí.
Jo m'hauria trobat així, tiriti, trans, trans.
Sí. I Trama Cultural, que és una cooperativa cultural. I llavors, la veritat és que em va semblar interessantíssim per...
I que t'ho faci ella, li dona un punt afegit bastant important.
Jo crec que el fet diferencial és aquest.
Clar.
I a més, per un motiu molt concret, més enllà de la ruta, és que jo... I la primera vegada és aquesta, realment, no és... Vam fer l'exercici d'escoltar activament, durant 2 hores i mitja, a una prostituta.
Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no más digas vaya que estamos en paz.
Anava a dir que això passa poc, d'escoltar tanta estona a una prostituta, que normalment parlem molt d'elles, no?
Exacte.
I ens omplim la boca de molts discursos, però escoltar-les, no sé si ho fem tant.
Oh, mai. És una pregunta que ens va fer només començar la Baia.
Sí.
És a dir, heu parlat mai amb una prostituta, però des d'un lloc de tu a tu, escoltar la seva història, les seves necessitats, les seves opinions. Jo he de dir que crec que no ho havia fet mai.
No, jo ara estava pensant i crec que tampoc, vull dir, no és una cosa molt, molt habitual, a no ser que, per exemple, per la nostra feina,
per feina.
Una entrevista. Exacte. O una cosa així.
Però sempre hi ha alguna cosa que et separa, no, no és del tot...
De tu a tu, no?
Exacte. I a mi he de dir que, clar, això em va fer explotar el cervell en molts aspectes, no? És molt habitual que es parli, com dèiem, de les prostitutes, pel·lícules, en sèries, sí. Hi ha de tot. A tot el que
tothom hi digui la seva, no?
Que tothom
amiga?
Opini sobre el que fan, deixen de fer, si han d'existir, si no han d'existir, com ho han de
prohibir,
fer, com han
si
d'existir,
no.
Des del feminisme, des de tot arreu, no? I hi ha molt paternalisme, molts prejudicis, i a més des d'un privilegi absolut que ens hem atrevit a teoritzar, a legislar, no? Tot això, sense escoltar-les activament, que és el que hauríem de fer, no? Escoltar les persones afectades realment amb totes aquestes decisions. I a més que som un col·lectiu molt heterogeni com ho som les dones, és que no hi ha una prostituta igual, com les persones trans, a més, no? Que en aquest cas està tot junt. I és com, no podem fer com la gran... No, parlem de prostitutes, parlem de persones trans com si fossin una
és
massa...
És com parlar homogènia. De gent, no?, en general,
exacte.
O parlar de dones, parlar de...
No, sí. Perquè és una manera de deshumanitzar-les,
exacte.
No? Llavors, quan estàs 2 hores i mitja, que no és poc, no?, escoltant algú amb molta propietat, perquè és una tia superintel·ligent, algú que ha treballat moltíssim el que et vol explicar, que té molta experiència sobre el que vol explicar, que té una opinió clara de les coses, que no fa gens de proselitisme, que ella explica la seva opinió, però alhora també escolta molt tot el que passa, no? I, no sé, a mi realment em va impactar molt també com explicava que tot el que envolta la prostitució, tota la gent que va allà a molestar, ella deia, no?, durant la seva feina, que si les institucions, que si col·lectius... I arriba un punt que dius, bueno, podeu deixar tranquil·la, podeu deixar treballar... Que,
tothom té dret, no?, lloguer, a opinar també, sobre... Exacte.
Sí, a mi em va fer reflexionar molt i molt i molt, sobretot sent una persona feminista que creu que ha treballat aquestes coses, no? Em va fer trencar molts estereotips, desmuntar moltes teories, i la veritat és que va ser molt revelador, i des d'aquí jo li agraï moltíssim a la feina.
Doncs que bé, no.
Sí, sí.
És una experiència, realment, ara ens explicaràs exactament
sí.
Què és el que us va dir durant la ruta i tot, però només el fet, crec, d'haver pogut parlar amb ella i que us hagi explicat doncs, el seu punt de vista, trobo que ja és prou interessant,
super,
no?
Super, i a més això, sense cap la llengua, eh? Vull dir, havia de dir
això
tal qual.
Molt bé.
Super. De fet, tenim unes paraules d'ella.
Ah, mira.
Que bé.
No sé, que m'encanta que t'haya gustado la ruta y gracias por todo. Y sí, eso. Y claro, me encanta que hables de una primera vez de mi ruta. Es como un programa de sexo, mi primera vez. O sea, es como el Like a Virgin de Madonna, pero en experiencias. Me encanta, me encanta. Sí, sí. Así que nada, gracias por la promoción. Besotes.
Mira, doncs amb aquest missatge... Home, moltes ganes, de, com
like
a mínim,
a
de compartir aquesta experiència,
sí.
No?
Sí, sí. Jo ho recomano molt, però també he de dir que la Violet ens va dir que tenien com 300 persones de cua d'espera.
Ostres, com un restaurant Michelin, eh?
Sí, és una mica... Ella, de fet, estava atabalant una mica que potser feia alguns perons, però...
Perquè només ho fa ella o hi ha més dones...
Aquesta ruta només
dones,
la fa ella, sí. És un projecte seu, de fet, la companyia Trinity Trans fa una mica de difusió però i sosté com el projecte, però és ell, ella és la que ha estudiat, ella és la que ha fet tota la investigació i és la seva vida, també.
Doncs a veure si podem anar i escoltem.
Sí, jo recomano, com a mínim provar-ho, vosaltres heu d'anar a l'Instagram de Trinity Trans,
sí.
I allà quan surtin, apareixen les rutes el mes que ve, llavors t'apuntes i t'avisen per WhatsApp.
I
jo vaig tenir la sort
llista,
i vaig poder anar.
No? Sí.
Però bueno, proveu perquè també hi ha cancel·lacions d'última hora i aquestes coses.
Piquem de mans, una altra vegada.
Mans.
Avui estem molt palmeres. A veure, explica'ns exactament pel que fa a la ruta en si, què és el que repassa o per on va aquest recorregut.
Doncs vam començar el passeig del Born, vam fer un recorregut per Ciutat Vella i vam acabar a Nou de la Rambla, allà amb les Rambles.
Sí.
De fet, el bar Amaya, sabeu
home.
Quin és? Aquell bar Amaya?
Sí.
No.
Acaba la ruta i és molt interessant el que explica allà, no faré spoilers. Es fan diferents parades a punts estratègics on ella t'explica certes curiositats de la història de la prostitució, de les persones trans, que la nostra societat sempre ha anat força de la mà. Aquestes dues coses, perquè moltíssimes persones trans només han pogut tenir com a opció professional i fins i tot com a xarxa vital, que és una cosa que ella defensava, doncs la prostitució. Mm-hmm. No han tingut altres espais. No?
A veure, posa'ns algun exemple, potser més concret, perquè la gent diu, val, però això és com molt eteri, no?
Clar, per exemple, jo no en tenia ni idea, imagineu-vos, soc nascuda a Barcelona. Sabeu què són les carasses, vosaltres?
Jo no.
Jo sí, però perquè vaig fer una ruta d'aquestes i m'ho van explicar, precisament. Però si no hagués fet d'aquella ruta, vaja, ho desconeixeria totalment.
Totalment. Ens remuntem al segle XVII, de cop.
Classe d'història, amb Júlia Barceló.
Després de la Guerra dels Segadors, hi havia molts soldats, molts mariners, a la ciutat de Barcelona, era plenes de bullícia, agitació, i els bordells van viure un moment de moltíssima afluència. I per marcar aquests bordells, perquè clar, la gent no sabia llegir.
On eren? No hi havia ni llums tampoc, no. No? De neó, ni cartells
no
lluminosos.
No podies posar Riviera allà. Exacte. En pedra. Llavors vam posar aquestes, són unes cares de pedra que es posaven davant, els edificis de davant, i llavors les cares assenyalaven els bordells com amb la cara, no? Miraven com estava.
Ai, que bo, no sabia això.
Si era un primer pis, doncs enfocava
està
el primer pis.
Com esculpit a la pedra, exacte, no? Si fos una petita escultura que forma part de la mateixa paret d'un edifici, sí, on hi ha aquestes cares.
I n'hi ha encara del segle XVII. Mm. Ja se'n conserven molt poquetes.
Al bord n'hi ha algunes, però sí, t'hi has de fixar molt bé.
Sí, algunes t'has de fixar i has de fer, ostres, la més famosa és la del carrer Mirallers amb Vigatans, que està superben conservada, que no és l'edifici original i la van haver de, els veïns, de tornar-la a posar, o la del carrer de les Mosques amb Flassaders, que és molt petitona, però és molt xulo aquell carrer. ¿Cómo hace para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables de entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme.
Estàvem esperant aquí que arribés.
Que sonava això durant la ruta.
No, però m'agrada molt aquesta cançó. He pensat que li agradaria a la Violet també. Aviam, no us penseu que el segle XVII era un camp de roses, eh?
No.
Que tot era molt fàcil i que les carasses i tot molt bonic, perquè ella estava perseguida de la prostitució, igual que ho estava l'homosexualitat, i ja ni parlem de la transexualitat. I com molt bé explica la Violet, les dones tenien tres opcions. Aviam quina trieu vosaltres.
Ai, a veure.
Casar-vos amb i ser dona d'algú, prostituir-vos o ser monja.
Ostres,
tria la teva aventura,
és com triar entre el pare i la mare, això.
Sí, complicat, eh?
Però era això, és a dir, eres la mare, dona d'algú, per tant, podies tenir algun tipus de poder adquisitiu a través del teu marit, si no era un maltractador i clarament...
Quasi que fer-se monja, eh? Perquè mira, no depenies de ningú, de Déu, com
tens amics,
sí,
vius en comunitat...
També els capellans van donar molt pel sac, especialment en aquella època. No. Però bé, jo
era
també...
la menys pitjor,
exacte,
eh?
Exacte. A veure que... Doncs clar, les opcions eren molt limitadetes. Llavors, em va, en aquest sobre això em va agradar molt la relació històrica que va explicar el del monestir de les Egipcíaques, que és on hi ha ara l'hospital, la biblioteca de Catalunya.
Sí, sí.
I que aquest monestir de les Egipcíaques està fet en nom de la santa egipcíaca, que és una dona que se'n va anar al desert perquè de cop va tenir una revelació que era una prostituta i va dir no, m'he de purificar, llavors em passo la meva vida al desert menjant llavors. I llavors a partir d'aquí van fer aquesta espècie de monestir on les prostitutes, si es volien penedir, que era també el de les penedides, anaven allà doncs, a ser cuidades també, a ser ateses. Però es va establir una relació molt maca perquè tant elles cuidaven de les prostitutes com les prostitutes al cap dels anys van arribar a portar diners en aquell hospital perquè clar, era com la seva mútua.
Llavors era una mútua de capçalera.
Sí, era una relació molt recíproca i que això no acabava d'agradar a certes entitats socials. Era tot molt interessant.
Que paga con oro tus carnes morenas, no marvida vaya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras.
Clar, veig que hi ha força contingut en tot el que us va explicar. Si t'haguessis de quedar amb alguna o amb algunes coses, què diries que és el més interessant o el que més et va cridar l'atenció del que us va explicar la Violet?
Clar, és que jo tampoc vull ara revelar... No,
fem espòilers.
No podem fer
espòilers. Però el que a tu et va interessar més.
A mi el que em va agradar més va ser escoltar-la a ella, perquè realment l'excusa era, en el fons, fer aquella ruta. Tot era parades que ella aprofitava per fer doncs, una reflexió superinteressant sobre la seva vida, sobre la seva feina, sobre el que ella considerava que estaven fent. Doncs, per exemple, parlava molt, i això va ser com un moment molt tens també, no? Perquè segurament hi havia molta gent allà que ens vam sentir molt, molt reflectits des de les ONGs, les entitats feministes, les entitats socials, que van ajudar les prostitutes, no? I que ella deia doncs, que... de vegades es fa, no deixa de ser un ús de les prostitutes per guanyar diners, perquè aquestes entitats també reben diners per suposadament ajudar les prostitutes que després al cap i a la fi no han fet cas a ningú.
Clar.
Vull dir que és una qüestió molt polèmica que també ens anava una crítica ja del fet de que el propi govern ja és antiprostitució, no? Tal com està plantejat. Era una mica tot molt... cridar l'anarquia, cosa que està molt bé sempre. I un exemple, per exemple... que a mi em va agradar molt també és que vam arribar al carrer Avinyó.
Sí.
a Crevinyó, que sobre la història de l'art i les prostitutes aquí hi ha molt de tema. I aquesta parada vam parlar de les senyoretes al carrer d'Avinyó. Que les senyoretes al carrer d'Avinyó, jo perquè ma mare era una fanàtica de Picasso i el tenia al menjador amb
sí,
molt gran.
Sí, qui no ho sàpiga, és aquest quadre.
És aquest quadre, quadre tan així conegut, que surten unes dones com nues, i se n'ha parlat molt d'aquest quadre. I s'ha dit molt que eren... De fet, es deia que era del... la ciutat
d'Avinyó, no del carrer.
Les senyores d'Avinyó, fins que no van dir no, això era un prostíbul que hi havia al carrer Avinyó i aquestes senyoretes són unes prostitutes que estan aquí aguantant el pesat de Picasso durant hores i hores
i hores.
Com posando de totes les maneres possibles pel cubisme, i això no es deia. Llavors ella pensava, en el moment en què això se sap, no importa, no es fa visible, en cap moment es parla d'aquestes prostitutes. És a dir, sempre s'ha utilitzat les prostitutes per fer coses, però mai se les ha posat al centre. No són muses, no? Ens deia ella. Per què no pot ser les muses de Picasso? O les de tants altres pintors, no? Vull dir, tot això era superinteressant, perquè a més estaves allà davant del prostíbul, no? Mentre t'explicava això i el restaurant que hi ha ara,
ella.
I el pati, te les imaginaves allà fent un piti. Vull dir que era molt guai.
Sí, el tema del capítol Picasso donaria per un altre programa sencer, perquè déu-n'hi-do, també, amb aquest personatge.
Home, és que aquest senyor ha arribat a pagar cigarretes de la seva ex-amant i menor, a més. Déu-n'hi-do. I altres històries terrorífiques, pallisses, bueno, coses que... No...
Crec que els execrables del Via Lliure li van dedicar un dia un capítol i el van deixar ben retratat, també.
M'agrada molt com li diu la Hannah Gadsby al seu monòleg de Glesk, li diu Picasso. Shiny, shiny, shiny boots of leather with
flash girl child in the dark. Això m'ha recordat una mica salvant les distàncies, molt, però el dia que vas anar també per primera vegada al monument de Colom, que al final és una manera de fer turisme per la nostra pròpia ciutat. Abans parlàvem del bus turístic, sí, o de la ruta que ha anat a fer avui la Mireia per la il·luminació de Nadal.
Això també passa molt quan tens un amic de fora, una amiga de fora.
Exacte.
Que et ve a veure, no? Que de cop redescobreixes la ciutat, la teva ciutat, o coses que veus tu cada dia, i les veus d'una manera diferent, o jo què sé, jo no havia entrat mai a la Sagrada Família, i la primera vegada que vaig anar va ser per acompanyar una amiga meva que viu a fora.
Estava pensant exactament el mateix exemple. L'única vegada que he entrat a la Sagrada Família és per acompanyar un cosí meu que viu fora. Vull dir que...
I que també la volia veure, sí. I tu la tens allà davant i no hi entrem.
Dius, ja hi anirem, sí, sí. Ja hi anirem.
Clar, jo penso que he de fer experiències, i el que tens a prop és la ciutat, no? I realment és, Barcelona és fascinant en molts aspectes, sobretot descobrir tots els punts de vista i totes les vides que hi ha darrere de totes les coses que veiem, no? A mi m'està agradant molt, això de descobrir la ciutat amb altres ulls.
Això de fer coses... primeres vegades s'està provant,
La primera vegada, exacte.
De fet, hi ha una cosa molt maca que explica, que aquesta sí que no faré spoiler perquè val molt la pena que l'expliqui ella, que és per què les dones, en un cert punt prostitutes i moltes trans, la grandíssima majoria, van anar al Camp Nou a exercir la prostitució. I hi ha una història al darrere que era molt interessant, que em va agradar molt, perquè també parla de tot el tema de privilegis de les prostitutes, dintre de les prostitutes, no, també?
I que es veu que en aquests prostíbuls que estaven a prop del Camp Nou, es veu que els hi xivaven el resultat del partit, perquè,
clar,
havien vist el partit. I quan tornaven a casa i la dona els hi preguntava què ha fet el Barça avui?
Home.
I ells havien de dir, doncs mira,
tal,
3-0...
Tal, i ha marcat aquest i aquest.
Ja. Exacte, i li deien el resultat, qui havia marcat i els minuts.
Clar, ella deia que hi havia la furgoneta dels entrepans, vull dir que hi ha allà tota una ciutat. Jo recordo veient La Veneno, no sé si heu vist la sèrie de La Veneno,
em va
colpir molt realment les imatges de la seva, del dia a dia, de la realitat de la prostitució.
Sí, aquelles nits en aquell parc, ara no me'n recordo si era la Casa de Campo de Madrid, però que sí, realment duríssimes, aquelles imatges.
I moltes, i també la comunitat que genera, no?, entre elles, que són situacions també, dintre de tot, molt maques.
Quanta gent éreu en el grup? Un grup molt gran o no?
Aquell dia érem, crec que unes 10 persones, i ens va dir que eren molt pocs, perquè hi havia hagut moltes cancel·lacions, i que com estava cansada preferia que hi hagués poca gent, perquè clar, també pensa que això a veu, no hi havia ni micro ni res, era
clar.
Ella allà, dues hores i mitja.
Les edats, més o menys, o gent de Barcelona, et semblava, gent de fora?
Hi havia, aviam, certa gent com molt interessada també en aquest aspecte, gent del món de la cultura o món d'activisme.
Que no hi ha gent que de cop es pensa que va fer una ruta qualsevol de les moltes que existeixen a Barcelona.
Exacte.
I de cop es troba en aquesta situació.
No, jo crec
no?
que per sort, com no està publicitada en una pàgina d'aquestes de turisme, no. Has de passar per la companyia primer, veure de què van i després entrar. És a dir, hi ha un procés una mica complicat que jo crec que fa de criba també de que algú que estigui una mica despistat no s'apunti. però...
Doncs anava a dir, si vols, anem cap a les conclusions finals.
Sí, i abans de res, sí, sobretot, seguiu a la Violet, que té un Instagram que es diu Violeta no és un color, que ens va demanar, si us plau, que la seguís molta gent, sí, que ella és actriu i vol que els seus de gent dels càstings li digui, escolta,
que la fitxin, no?
Violeta no és un color.
Violeta no és un color.
Els diumenges a la tarda.
Mira, va, amb aquestes conclusions finals que fem sempre, sempre Júlia, què aproves i què suspens?
Doncs aprovo la feina d'investigació que hi ha al darrere de tota la ruta, que estava recolzada per fotografies, retalls de diaris, il·lustracions, està superbé. I ella, especialment a la Violet, perquè va ser brutal conèixer-la i escoltar-la.
I suspens alguna cosa?
Jo no puc suspendre res. Jo només
novetat
que...
també,
novetat també, només que de tant de bo puc i fer moltes més, perquè entenc que és un desgast, aviam, podria demanar que ho faci el TNC o el CCCB, però mira, jo crec que l'autogestió cultural i crec que és molt millor, en el fons.
No cal que et preguntis si repetiries, no?
Sí, i sobretot espero que em faci més i seguir molt de prop aquesta companyia de teatre.
Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies per aquesta experiència que ens han explicat aquesta setmana. T'esperem la setmana que ve. Tens pensat què faràs, ja?
Ho tinc. Faig aquest diumenge.
Doncs no es diràs res, eh?
No, guarda per ella.
Qui l'intiga. Gràcies, Júlia, gràcies, Mireia, que vagi molt bé. I abans de donar pas al Tu diràs, Pep Tormosa, què parlarà demà el Basté?
Doncs del Black Friday, que...